Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, benvinguts a una nova emissió de l'Anem a la muntanya. Són les 9 i gairebé 3 minuts de la nit, aquí a Sant Feliu Codines. Òbviament, si s'escolteu en directe en alguna altra part del món, no crec que tingueu el mateix horari. També saludem a tota la gent que no estigui amb la mateixa franja horària que la nostra. Ens agrada aquesta diversitat d'oients, ens agrada que ens escolti gent de no només Sant Feliu, i és que mica a mica ens volem anar internacionalitzant, que està de moda, i volem fer-ho, volem arribar a tot arreu del planeta. Què farem avui? Avui farem l'últim programa del mes de febrer, el mes més curt de l'any. Esperem que el programa no es faci ni curt ni llarg, sinó que tingui la llargada justa i necessària que tant us agrada a tots. Per tenir aquesta llargada, ja tenim, com sempre, les accions habituals, les de cada setmana, i també tota la gent que fa possible aquestes accions. Estan aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, la vostra emissora Sant Feliu i única preferida. Com esteu? Tot bé?
Bé.
Ha anat bé la setmana?
Sí. Avui esperàvem una mica més d'acció de nevada, però veig que no...
Sí, després ho parlarem als últims minuts del programa, ho parlarem, però això ha sigut...
El Sant Pere deu estar molt ressentit per alguna cosa que li han fotut, perquè no reacciona.
Alguna cosa hem fet malament, no? Sobretot en aquesta zona, en aquesta zona de Catalunya és la zona on hi ha més dèficit.
Ha plogut aquests dies, no us queixeu tant?
Bueno, sí, home, sí. Però és que amb tot l'any portem 50 litres.
No s'ha notat, les rieres, això una mica?
Bueno, passa un rajolí, segons quin lloc, perquè hi ha llocs que l'aigua se'n va avall, es filtra, i llavors igual torna a sortir més avall, i així Sí, hi ha llocs on circula una mica, però molt poquet, molt poquet. I hi ha rieres que res. Com...
Sí, sí. Aquella deixada tarda intentarem fer un vol, sí. Però les àlies i això, aviam com està el tema.
Estava l'últim cop que hi vaig anar, bueno, era dramàtic, eh?
Jo crec que una mica ha reviscolat, una mica. Perquè sí. He vist fotos, vaig anar a plantar les àlies ja fa dies, i estava molt baix, i les últimes fotos que he vist estan una mica més amunt.
Vull dir el quin pantà?
Bueno, el gorg de les Elies, el gorg de... Pantà, abans de passar pantà, el pont. Sí. No.
I, per exemple, el gorg negre, sota allà, una mica abans on s'ajunta la riera de Gallifa amb la de la Roca, allà el gorg negre circula una mica d'aigua. Circula, no gaire, però en circula una mica.
El gorg negre, el que coneixem tots.
El que està més avall de Gallifa, diguéssim.
Sí.
I l'altra riera, la que baixa de la Roca, també circula una mica d'aigua.
Bueno.
Però poqueta.
No. Sense cap mena de dubtes, la sequera no ha passat.
L'únic que ha anat bé, doncs, pel bosc, suposo. No?
Sí, jo crec que sí. Jo vull anar a veure això també.
Els pins i així, doncs, si reben 10 litrets, doncs ja els hi toca alguna cosa.
I tant. Molt bé, saludem també a Pau Ibarz, de Peixera, que avui ja està en plena forma, crec.
Sí, ja gairebé, estàs en plena forma, Pau? Gairebé. Queda una mica de quatre fuetades últimes. Però bé, sí, ja estic bastant recuperat. Pràcticament recuperat.
Duren molt, eh? De diversa gent he sentit a dir que els refredats i encostipats i la grip d'aquest any es veu que duren molts dies, que estan molts dies fets caldo.
Clar, perquè ja no porten la mascareta. És que, escolta, treuen la mascareta, són inconscients.
Sí, ja, hòstia, fa un any encara...
Jo tampoc la porto, per això, eh?
No, jo ara ja només és obligatòria a les farmàcies.
Sí, sí. I encara, a vegades vas a les farmàcies, hòstia,
sí, molts cops està. I jo crec que als hospitals això sí que ja quedarà per sempre. Jo crec que ara sí que els hospitals quedarà ja per tota la... Sí.
Home, els hospitals és bastant prudent. A mi la farmàcia, home, si no hi ha ningú...
Què vols que et digui?
Vull dir, és una mica absurd, potser, no? Però els hospitals, allà és que allà és tota la vida hi corren virus per allà.
Sí,
perquè
sí.
Hi ha gent malalta que està per allà. Per tant, allà
hi ha molta gent que s'acaba infectant als hospitals.
Sí, i els CAPs potser també, però bueno...
No, els hospitals està bé que hi ha de per vida, jo crec que sí que serà, que sempre ja ho farem, això. Molt bé, alguna cosa més a destacar?
Doncs no.
No aneu al mobile? No hi aneu al mobile? A treure el cap?
No, ja ens ho expliquen, això. Ens ho anem trobant.
No sabia pas que es feia ara el mobile.
Sí, jo sí.
Això els professionals, els interessa.
Ja ens ho diran com ha anat.
Bueno, en teoria és benefici per la ciutat, no? Està bé, no sé. En teoria està bé.
Aviam què treuen de novetats i ja sortirà.
Sí, i tant. Aquest dissabte ens veiem a l'Oncopetit, com es diu, Oncopetita? O...
La petita Oncodina.
Oncodina juvenil.
És que he dit jo, l'Oncopetita.
Oncopetita.
Sí, no, Teresa, però si no...
Oncodinetes.
Sí, el que passa que, bueno, vaig arribar tard a la reunió perquè van canviar l'hora, jo no ho vaig veure i vaig parlar amb la Montse Verdaguer i li vaig comentar. Diu, Teresa, hi ha molta gent.
Ah.
Diu, hi ha molta gent. Diu, queda't aquí al final, diu, i si el teu net ho fa, ja veuràs com arriba.
Ah, participa el teu net?
El Roger,
participa?
Sí. El que passa que ara els hi han canviat el partit i jugarà a Caldes i jugarà a 3:15.
Ah, just.
És dir que, bueno, no podrà acabar perquè t'ha que dinar abans.
Ah.
I una hora abans ha de ser allà baix. Però, bueno,
s'ho combinarà amb algú i ja està.
Sí, amb la colleta que són, doncs, bueno, si ha de plegar a l'última o a la penúltima, doncs plegarà llavors i ja està.
D'acord. Perfecte, doncs ens veurem dissabte. Jo estic al tram 2 i 4. Al tram 2 i 4. Anem a fer de voluntari, allà.
Uh-huh. La penúltima on està? La penúltima...
Ostres, no... Ostres, ho van dir, però ja me'n recordo.
No, és igual, ja li preguntaré
al Pérez. Ho van penjar, no?
Sí, ja li preguntaré al Pérez, aviam si ho sap.
Em sembla que acaba... La penúltima acaba... Com es diu aquella casa d'allà dalt? La Baronia.
La Baronia.
Em sembla que acaba la Baronia, em sembla.
A la casa?
Ostres,
o al camí?
M'has matat. Ah, sí,
bueno, és igual.
Per allà, és igual. No sé. Mm-hmm. Sí, ja. El dissabte, mm-hmm. o si vas a Lluís Vilalta, això li preguntes, i, o la Montse Berguer, aquest t'ho diran.
Sí.
Molt bé, doncs començarem el programa d'avui, com deia, les seccions habituals, i com sempre començarem per l'editorial de Joan Font. Joan, el tens a punt?
Avui llegiré un article de la revista Vèrtex, com faig a vegades, un article del Marc Pinsac, que parla de la relació de l'entrenament amb la Terra.
Perfecte. Si us plau, Poi Bars, la sintonia de l'editorial. I començarà Joan Font a explicar-lo.
Doncs sí, és un article que porta per títol Treballar per Terra. I és del Marc Pinsac, que és un d'aquests articles que surten a la revista Vèrtex de la Federació. I diu així: l'hivern és temps de córrer pels relleus suaus i temperats que trobem lluny de les altes muntanyes del Pirineu. Camins que, fruit de la nostra geografia física i humana, són generalment entre camps de cereals que en aquesta època comencen a despuntar. Durant aquests mesos, si un vol fer un bon estiu, ha d'entrenar-se molt, i d'aquestes hores monòtones d'entrenament cadascú les ocupa com vol, com sap o com pot. A mi m'agrada observar el que em vaig trobant pels llocs on entreno. Tot sovint, a part de distreure'm, descobreixo alguna lliçó que em pot ajudar a traçar el meu camí. Aquests camps, que a l'hivern semblen cabells acabats de pentinar amb les rengleres del verd barrejades amb el marró de la terra, soma, m'encuriosgeixen. Intento saber si allò que tot just despunta és blat, civada o ordi. També he volgut conèixer el procés cíclic i etern de la maduració d'aquestes plantes, que són la base de la nostra civilització. Així he anat descobrint un paral·lelisme i una relació de simbiosi entre el corredor i el paisatge, una connexió fantàstica per trobar, amb un punt d'harmonia entre natura i cultura, un cert ordre dins el caos ferotge del món. El cas és que, un hivern molt fred i sec, després de contrastar alarmat mentre entrenava que aquell any el verd del cereal tenia molt poca bufana, vaig preguntar al meu avi, un pagès frustrat de la plana salvatana, com creia que aniria als pagesos la campanya del cereal. Tal i com parla la gent de pagès, que de tan acostumats a com estan a estalviar, fins i tot estalvien les paraules, em va deixar anar un lacònic i sorprenent: tranquil, així treballa per terra. Unes quantes preguntes més tard vaig aconseguir desxifrar què volia dir. Certament que durant els mesos d'hivern el cereal no creix gaire, que no creixi gaire és bo. El fred i la poca pluja dels hiverns típics del nostre clima fan que el cereal es mantingui a ratlla. Amb les humitats que queden a la tardor, el cereal pot néixer, però durant l'hivern, a la intempèrie, les condicions són dures i el cereal busca el recer de la terra. Així és com treballa per terra, expandint-se per sota i creant arrels fortes que seran la base d'una bona primavera. En canvi, si l'hivern és massa càlid i plujós, el cereal treballa per dalt i germina amb força. Vol córrer massa. Llavors les arrels són poc fortes i quan arriba la primavera, que és quan el cereal ha de créixer amb empenta i emplenar les espigues d'un gra gras, no tenen uns fonaments prou sòlids. Aleshores, les plantes fillolen massa ràpid i la collita és més minsa. Qui sap si la teoria de l'entrenament es veu de l'observació de la natura? Tal i com passa en un camp de cereal, si a l'hivern volem córrer massa, farem com aquell bri de blat que troba la calor i la humitat d'un hivern atípic per créixer ràpidament. Aleshores hi tindrem un pic de forma tan brillant com fugisser, perquè sense haver treballat per terra amb paciència i anonimat, Quan arriba als grans objectius, no haurem cultivat unes arrels prou profundes per obtenir l'energia necessària per treure tot el suc per la terra que la terra pot donar. Fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites que una em sembla, potser la vaig dir el dilluns passat, però bueno, les repetiré, si un cas. La primera diu, febrer, febreret, set capes i un barret. I l'altra diu que aquesta, bueno, és més genèrica, no és pas del mes de febrer. Diu, amb aquest geler no es pot ser matiner.
Última editorial i últimes frases fetes. Últimes, sí, frases fetes d'homes de Franys, de Franci, ben dit. O dites.
Fetes
o fetes. D'aquest mes de febrer, que se'ns escapa, el mes de febrer ja. Anem al mes de març, al mes de la primavera. Aviam si... És que tot el dia estem dient el mateix. Aviam si per fi plou aquesta primavera. Si no... Passarem un estiu...
Febrer una mica més humit.
Sí, aviam, si continuem la...
Amb la ratxa, la ratxa aquesta tenim,
que hem començat al febrer.
Si no hagués pogut tenir una gota, sí que ens podríem queixar, però de moment...
Sí, després ho diré, l'espai del temps. Després diré els litres que portem acumulats aquest mes de febrer, aquesta última setmana de febrer aquí a Sant Feliu.
Almenys els boscos es veuen nets, ara.
Sí,
macos.
Han canviat una mica.
Sí que el terra... està tan sec que quasi bé ni es nota, però els arbres els veus més verds,
sí,
més
sí,
nets.
Sí, han canviat una mica el color.
Però bé, això, no n'hi ha prou amb això.
No. I tant que no. Joan, esperem una nova editorial del mes de març, ja.
El mes de març farem una altra cosa.
A mi la primavera també m'agrada, m'agrada. La primavera m'agrada perquè...
Sí, home, hi ha uns colors de verd.
Molt macos, macos.
Suposant que plogui, esclar.
Perquè, ostres, ara ja se m'està fent el fred una mica llarg, ja se m'està fent...
No pateixis, ja vindrà el calor.
Sí, no, i tant, i tant. Després ens queixem de calor. I sempre volem el que no tenim. Això no estem mai
contents.
No.
Sempre ens hem de queixar per
alguna cosa. Sí. Vull dir, ja també és maco queixar-se per coses. També. Sí. també. A mi m'agrada queixar-me.
És un vici, això.
Sí. I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan. La setmana vinent una nova editorial. I ara ens n'anem amb la creu dimecres. Josep, bona tarda, bona nit. On ens portes?
Hola,
bona nit. On anem avui?
Avui anirem a la Serra del Cairà.
Ah, a Montserrat.
Que està sota Montserrat.
Sí. Molt bonic.
El Puig Cendrós i pujarem a Sant Salvador de les Espases.
També. Ah, molt maco. Aquí sí que hi ha estat, és molt maco.
A Ruta Circular.
Que raro.
Sí, aquí hi ha estat, aquí sí. Fa anys ja, però em va encantar. No hi ha balneari antic per allà? No.
Balneari, a la Puda. A baix al Llobregat, tocant al Llobregat.
Sí, vas molt maco.
Està en ruïnes.
Sí. Molt maco aquest sector.
Un edifici molt gran.
No hi ha enlloc que es diu les Roques Blaves o no?
No faig spoilers. Faig spoilers, sisplau.
I és que vaig anar a fer una sortida de la carrera i vaig fer tot allò aquest. Estic fent spoilers, però... Però és un lloc preciós, un lloc molt maco. A mi m'agrada moltíssim. Si us plau, sintonia de la Colla Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, farem una ruta circular als peus de la muntanya de Montserrat. Al sud-est de Montserrat, a l'altra riba del Llobregat, s'aixequen les serres de l'Hospici, del Cairat, de Coll de Cardús i alguna altra. Són petits turons entre 400 i 600 metres, al límit entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Tots dos cims estan inclosos a la llista del repte dels 100 cims de l'AFEC. Fem la sortida des del desviament de la pista que va a la Puda, un antic balneari. A mà dreta de la pista veiem un sender senyalitzat amb un petit cartell que posa Sant Salvador de les Espases. El seguim, i en pocs metres passem per sobre de la boca d'un túnel de tren i ens endinsem a la part baixa del torrent o barranc de la Frau, que comencem a remuntar. Quan el barranc canvia de direcció cap al sud, per l'esquerra i al mig del torrent, veiem un sender que ens servirà per tornar. Prenem, doncs, el sender marcat amb fites a la part dreta i remuntem una llarga i empinada veta de roca rogenca, guanyant forces metres. El sender ens torna a baixar cap al torrent i ens fa canviar de vessant. El remuntem per la seva esquerra fins a la capçalera. Un cop assolida, comencem a veure els enormes blocs de conglomerats que caracteritzen l'orografia de la zona. I mirant cap al sud-est, distingim la silueta del primer del nostre objectiu. Som al pla del Fideuer, una gran esplanada on conflueixen molts camins i senders. Entra a un sender que surt per la dreta i que amb suau pujada ens condueix al cim del Puig Cendrós de 499 metres. Aquesta talaia de 500 metres ja ens regala una excel·lent panoràmica sobre Montserrat i els turons propers. Moment de fer un respir i desfer camí altre cop fins al pla del Fideuer. Ara canviem de rumb i ens dirigim clarament cap a la carena. Un fresat sender amb curioses senyals ens porta al coll de Sant Bernat. Un cop al coll, davallem pel vessant oposat i la direcció ens porta a un altre coll entre el Rocam. És el coll del Bram. Seguim avançant en direcció oest. A l'extrem de la carena ja veiem la punta rocosa que acull l'ermita de Sant Salvador de les Espases, a 413 metres. L'ermita està documentada des del segle XIV, però bastida entre les restes del castell de les Espases del segle X. Curiosa construcció, completament integrada a l'agulla de roca, amb una ermita, antiga capella del castell, i una part àmplia que fa les funcions de refugi obert. A l'altre costat s'obre a una balconada sobre el torrent de la Frau, i unes escales protegides per una barana ens condueixen al cim de l'agulla. Des de la petita esplanada gaudim del paisatge i la pau que l'envolta. Més tard prenem un petit sender que davalla per sota de l'ermita, en direcció a la cova que allotja una petita moreneta. Seguim baixant amb fort despendent fins al fons del barranc. Ara només cal desfer el mateix sender que hem seguit hores abans per tornar a la pista de la Puda, on tenim els cotxes. Ha estat un recorregut de 7 quilòmetres i mig, un temps en moviment de 3 hores, 1, un temps total de 4 hores 50, un ascens acumulat de 565 metres, amb una participació de 8 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Valls, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, na Rosa Puigsaes i en Jordi Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Després de la colla dimecres, moltes gràcies, Josep, per aquesta excursió a prop de Montserrat, sí, un lloc molt bonic.
És sorprenent.
Sí, a mi m'agrada moltíssim, a mi m'agrada moltíssim.
A més, amb la muntanya, Montserrat, tot el camí.
Sí, darrere, sí, sí. És que està allà mateix, la veus, allà mateix, la veus allà mateix. Avui passem, moltes gràcies, a Sant Eminent, la primera excursió de la colla dimecres del mes de març. I ara passem a llegendes. Joan, ficarem un conte d'Albert Estengla.
Avui passarem una llegenda que és una mica, ens ha costat aquesta perquè és una mica llargueta, però bueno, la passarem així tot seguit i guanyem temps. És d'aquestes que explica l'Albert Estengla i treta del diari digital VilaWeb i porta per títol El jardí del rei Salomó i la reina de Saba.
Des de ben petit, a mi m'han explicat que el rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I que el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I que cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara... No m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres... havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir, vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. Mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir, que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir, no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira... us ho agrairé. La reina va dir que sí. Vam anar que obrissin una finestra i justament d'aquella finestra, quan va ser oberta, d'aquella finestra em va entrar una abella que sense dubtar-ho ni gota se'n va anar de dret a l'única flor que hi havia en aquell jardí que era natural. El rei va estar prou encertat com per veure que era aquella abella. S'hi va acostar, va avisar la reina i li va dir, mireu, majestat, aquesta és l'única flor natural que hi ha. Sí que en sou d'intel·ligent. Diu, no, Són més intel·ligents les abelles, però vaja, jo, déu-n'hi-do. I això és el que a mi m'han dit que va passar fa tant i tant de temps entre la reina de Saba i el rei Salomó.
L'entrevista de la setmana.
Genial l'aventura de Berta Strenga sobre el rei Salomó i reina Saba. Al final, les abelles, les abelles... Déu-n'hi-do com ho saben.
Tenen clar, tu.
Sí, sí, ho saben bastant bé, ho saben bastant bé. Pep Sanz, bona nit, a punt per fer l'entrevista central del programa d'avui.
Sí, bona nit, preparadíssims.
Ja tenim la persona que entrevistem al telèfon, fem una petita presentació i comencem l'entrevista.
Bé, ja hem tirat la música, per tant ja començarem. Bona nit a tothom, avui ens acompanya Martí Boada, segurament molts ja el coneixereu, científic, geògraf, ambientalista... i especialista en boscos, autor d'una norantena de llibres i de divulgació científica i de medi ambient. Bona nit, Martí.
Què diu aquesta gent, dona codinenca? Què m'expliqueu?
Hola, bona nit.
Com estàs?
Hola, Teresa.
Bona nit, Martí.
Què diu, Teresa? Hola, què tal?
Com estem?
Com va? Bueno, anem fent, animats dintre de...
Et recordem molt gratament de les vegades que has vingut per aquí a Sant Feliu a explicar algunes coses que ens han interessat
molt. Clar que sí, amb una gent que treballeu per la cultura, escolta, el mínim que podem fer és donar-vos suport, això segur, en un context de que el tema cultural està tan a la baixa, escolta, el que feu vosaltres és importantíssim, de manera que encantat de cooperar amb vosaltres.
Moltes gràcies que estiguis aquí amb nosaltres. Bé, comencem. Mira, la primera pregunta és, ja que tens tants anys de carrera científica, una mica és saber com va començar aquesta carrera, a quin va ser l'inici.
Sí, jo tinc un origen... del qual n'estic molt, molt orgullós, molt humil. La meva família era gent que venia d'Arbúcies, el meu avi era carboner, el meu pare feia desembosc, i vaig començar a treballar molt jovenet, perquè la gent de la meva generació, els que vam néixer al voltant dels anys 50, la família esperava que féssim els 14 anys per posar-nos a treballar. I vaig començar d'aquesta manera, doncs mira, el que passa que els vespres per inquietud i perquè veia que si no em preparava realment em capacitava, a les dificultats de navegar per la vida, se'n farien a la curta, diguem-ne, no?
Sí.
I bueno, de fet, el compromís amb el territori i amb el medi ambient va ser molt aviat, perquè, de fet, com tots els joves de la banda meva del Montseny, a la vall de la Tordera, a l'estiu ens banyàvem al riu, a la Tordera, no? Com la gent de per aquí dalt, doncs, ho feia en el Tenes, o ho feia en el Congost, o ho feia en el Besòs, sí. Etcètera, etcètera, no? Llavors, nosaltres ens banyàvem, passàvem tot l'estiu allà, i a la mesura que van anar arribant les fàbriques per aquí a la plana de la Tordera, doncs, clar, les aigües van començar a baixar de diferents colors, no? Perquè aquestes fàbriques, moltes d'elles, a la nit engegaven els residus que no es podien incorporar en la seva producció i els enviaven riu avall i, clar, al principi, hasta ens feia gràcia, perquè un dia baixava l'aigua, baixava groga, l'altre dia baixava negra, l'altre dia vermella, fins que va deixar de fer-nos gràcia, no? Perquè quan els pares van començar a trobar-se que quan regaven se'ls hi moria la collita, va acabar aquí la gràcia. Va ser una caiguda de cavall, vaig dir, jo donaré la meva vida perquè la Tordera torni a ser com havia sigut abans. I aquí vaig començar.
Déu-n'hi-do. I també perquè haurien ser uns temps que no es mirava res i ara una mica com a mínim Mediambientalment hi ha moltes coses que sí que hem anat millorant.
Sí, sí. Bueno, és que pensem que els nostres rius eren clavegueres completament. El Congost i el Besòs va tenir l'honor, diguem-ne, el fals honor de ser el riu més contaminat d'Europa.
Sí, sí.
Era una cosa, bueno, espantosa, no?
Per sort ja podem dir que, com a mínim, moltes de les espècies que hi habitaven abans, moltes hi van tornant, vull dir que les coses es van fent bé.
Exactament.
El que passa que no és un procés ràpid, això.
No, però en molts aspectes sí, perquè, clar, de fet, ens hi hem gastat molts recursos, perquè els pobles han anat posant les depuradores, les EDART, això ha costat molts diners, i els controls, també hem de fer lectures positives de socialment, no? Del que s'ha fet en positiu, no?
Clar.
I per tant, el colmo d'aquesta recuperació en positiu és que ha retornat la llúdria.
I tant.
En els nostres rius,
I tant.
El tenim per aquí, a sota Sant Feliu, i aquí baix a sota a Riells del Fai, sí. I el tenim a tota la Tordera i el Besòs, no? O sigui, això no és una curiositat zoològica, és un indicador que el riu s'ha refet molt.
I fins i tot, no fa pas gaire, es va filmar una llúdriga arran de mar. No sé si era el Cap de Creus o...
Sí. Sí, 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 això és un fenomen bastant curiós. El Golf de Roses, per allà dalt, una cosa bastant curiosa, perquè la llúdria aquí no és marina,
és
la que tenim aquí, la Lutra, però allà hi ha una petita població que de tant en tant xipolleja a mar. Però bueno, aquí a casa nostra, aquí al Besòs, el Besòs i la Tordera, en aquests moments quasi ben tenim una vintena. I ja es veuen petites, O sigui, aquí al Besòs hi ha una parella amb llodrigons petits.
No,
sí, exactament. Sí,
això, venint d'on venim, també fa una mica d'il·lusió, no? Veure que la biodiversitat, no? Almenys part d'aquesta fauna que hi havia sigut, que vagi retornant, això és un bon senyal.
Però
segur que encara ens falta molt, perquè ara mateix estem en un moment d'aquests d'emergència climàtica. També hi ha molt debat, depèn de quines energies renovables o no. Què en penses d'aquests macroprojectes que es parla, que es poden fer, però que, clar, sembla la solució, però no tothom la vol, aquesta solució?
Bueno, que és una de les dificultats de la nostra societat, que quan es busca una solució, immediatament hi ha una resposta contrària que la neutralitza, no? El tema és que l'emergència climàtica, com has dit tu, és molt greu, perquè una emergència no és una urgència. És a dir, quan Nacions Unides decreta l'emergència, vol dir que hi ha una situació realment enormement preocupant, O sigui, hem avançat en coses, però aquest augment de la temperatura no la para ningú, és a dir,
sí.
aquesta altra. Llavors, clar, les alternatives que hi ha, o que s'estan assajant de tot el que és les energies renovables de tota mena, doncs són sovintment contestades dins del mateix moviment ecologista o conservacionista,
clar.
I legítimament, O sigui, però clar, és aquesta cosa humana, no?, d'anar entrebancant i anar neutralitzant les possibles vies de solució, no?
Mm-hmm.
I hem d'anar de pressa, perquè això sí que ho sabem. Sabem que això del canvi climàtic no és una qüestió d'opinió. Sí. És un tema gravíssim, gravíssim, perquè és un dels camps que he treballat més, des de l'Antàrtida fins al mar del Japó. No és una qüestió d'opinió. O sigui, hi ha unes evidències tremendes d'aquest procés de canvi, i ho tenim en el territori, que ens ho marca la mateixa biodiversitat, que és una realitat realment molt, molt rellevant, i és un gran problema.
Però això, diguéssim que al final, jo tinc la sensació que són solucions que es podrien fer molt més de pressa, però ja sigui la burocràcia, ja sigui els poders que siguin, o la gent més poderosa que fa que ho ralentitzi tot més, perquè al final sembla que el diner mana. Quina manera podem fer-ho per solucionar això? No hi ha solució?
Bueno, això que dius tu, aquesta teoria de la conspiració de que hi ha sempre uns components que ho fiquen tot i unes mans negres que manipulen. No, no, però és la mateixa condició humana, és a dir, que no hi ha això, és el nostre model de energètic. En el cas del canvi climàtic ho sabem perfectament. Nosaltres, la nostra societat ha avançat i ha explotat fins i tot demogràficament, perquè hem passat, per exemple, l'any que vaig néixer jo, que era l'any 50, sí, eren 2.500 milions en tot el planeta d'habitants, 2.500, i ara són 8.000 milions.
Sí, sí, sí.
I aquí, a l'àrea nostra, a l'àrea metropolitana, que és on som nosaltres, doncs el consum per càpita per individu era d'unes... bueno, actualment és d'unes 30.000 quilocalories, que és una barbaritat. Llavors, és el model. És veritat que el que apuntes tu, que efectivament que hi ha uns interessos econòmics que no els feien a ningú, i després, això també ho hem de dir-ho, encara que no agradin els polítics, però tenim una administració completament nefasta, així, majúscules. És una maquinària que no funciona de cap manera i que, a més a més, no la pots criticar. Ara, això mateix que estic dient ara, sí, estic segur que estic trepitjant algun ull de poll i que algú m'està maleint els ossos. Però l'administració és una cosa que... La nostra administració, clar que hi ha bona gent, com a tot arreu, però majoritàriament és un enturbiment contínuament de dificultats en el sector ramader, en el sí, sector pagès, en la gent jove que vol posar en marxa iniciatives per guanyar-se la vida. És un entropiment, és pràcticament impossible pràcticament de desenvolupar projectes, encara que siguin sostenibles i respectuosos. Per tant, tenim una administració, ho hem de poder-ho dir, perquè la crítica és el que ens fa avançar. Sí. Això ho sabem els acadèmics, que l'única manera de millorar No és que ens diguin que som els més guapos, sinó al contrari, que ens critiquin. La crítica, si és ben feta, és el que ens fa avançar. Uh-huh. I els polítics eixerits, que sempre n'hi ha algun, la crítica la volen. No els ofèn ni els enfada,
i tant,
ni els
empipa. Ara ho has comentat, que és veritat que es va perdent el camp i la pagesia es va perdent, però sí que de tant en tant hi ha algú jove o algú no tan jove, però que vol canviar de vida i tornar una mica a aquest món rural, però clar, no, li posen moltes traves, i justament en un moment que estan creixent, la gent està més concentrada que mai, els boscos estan més extensos que mai, potser és una de les maneres també de... Clar, estic passant d'un tema a l'altre, però...
Clar, això.
Estem en emergència climàtica, sempre... parlem de l'increment de la temperatura, parlem dels incendis forestals, sobretot aquí a Catalunya. També, al final, tot està relacionat, no?, una mica.
Totalment, és a dir, no hi ha res que funcioni aïlladament, és a dir, aquest augment de temperatura i aquesta nova situació i l'abandó del camp. Clar, cada pagès, cada família pagès que ha abandonat el seu espai de camps, de conreu, de pastures, és ocupat pel bosc. Mira, això només... Això ho teniu prou evidències, lamentablement, amb els incendis dels anys 90 aquí dalt. I que si ara, si ens fixem, si pujant de Riells fins aquí dalt, a Sant Feliu, ens fixem com està de pins allò que es va cremar.
Sí. Sí,
allò,
estan...
allò pensa el dia que cremi, allà hi ha, normalment, en condicions normals, hi havia uns 2 o 3.000 arbres per hectàrea, i allà estic segur que hi ha més de 20.000 arbres per hectàrea. Allò és un caos i és un barril de pólvora, allò és...
Sí, sí.
I recordem que quan es va cremar es veia que tot el de sota, tot el que es va cremar, estava ple de feixes i de... Sí. D'antigues vinyes i antigues parets seques, no? Bueno, és això, hi ha una situació d'augment de temperatura. A l'estiu aquests boscos produeixen molts més hidrocarburs. O sigui, amb aquestes pinedes nostres, sí. Si tu hi vas al mes de juliol i agost, hasta al migdia està a basarda, perquè està ple l'atmosfera de substàncies volàtils absolutament inflamables, de benzè, toluè, hidrocarburs aquests que cremen com la benzina. I hi ha tanta, a més a més, tanta llenya seca i tanta matèria seca que allò és una situació de combustibilitat increïble, no?
Una de les solucions seria no només que hi hagin, diguéssim, ramats pasturant, que puguin netejar una mica el sotabosc i alguna part d'aquests boscos nous, sinó també la gestió forestal, no? D'aquests boscos que creixen sense control.
Clar, hi ha d'haver gestió, segur. Si no, el paisatge és com una ruïna, és com un edifici, una catedral medieval abandonada, i per tant el bosc també és una ruïna. Sense gestió forestal és literalment una ruïna. I això dels ramats tampoc no... Ara sembla que els ramats ho han d'arreglar tot, però els ramats no és... hi han anat... Han anat a bosc, però no han estat un element important a dintre el bosc.
Clar.
Hi han anat a temporades, però no és una solució anar posant xais i anar posant cabres a bosc. No, perquè a més a més els materials que hi ha a bosc són llenyosos, són molt d'usos, són plantes a més que moltes d'elles no les ingesten aquests animals, perquè tenen molts olis essencials, estepes, romaní, farigola, tot això, aquests animals, el oví, el caprí nostre, sí que selectivament menja alguna cosa, però no és una panacea, no és una solució, no?
No, i tant.
Perquè és una gestió, hi ha d'haver gestió, clar, sens dubte.
I ara mateix, podem dir que la gestió forestal té molta feina a fer, no? Diguéssim.
Sí, tant.
Permetem una pregunta. Hi ha un dilema. Hi ha qui diu que els boscos s'haurien de netejar, s'hauria de fer això que parlàvem ara, s'haurien de netejar així. Però, en canvi, hi ha altre que diu que no, que si cau un arbre perquè es mora, pel que sigui, doncs cau allà, que més val deixar-lo per comptes de poder-lo recollir, potser doncs per cremar amb una llar de foc, no? Què és el que convé fer? Mantenir el bosc net o deixar tota aquesta fusta que es vagi podrint en allà?
Bueno, altra vegada, aquesta binaritat pròpia de la societat nostra, que hi ha per un costat els menjacapellans, metafòricament, i l'altre costat els llipallànties, no és la metàfora, és a dir, els que diuen els que diuen que no s'ha de tocar un bosc i els que hi veuen una activitat extractiva. I per tant, quan es produeix això, aquesta binaritat de bons i dolents, doncs ja estem perduts, perquè es produeix un enroc i desapareix la intel·ligència. Home, la meva opinió, que no és millor... No és en absolut millor que d'altres, en absolut. La meva opinió és que hi ha d'haver gestió. I aquest sotabosc, amb tants arbres i amb tanta matèria, ja es veu que no anem bé. O sigui, aquí aquests boscos vostres de per aquí dalt, hi havia hagut una activitat de tota la vida. Els pins, aquí dalt a Sant Feliu, com un sac i ganxo,
sí.
Sant Feliu. Saki Ganxo s'explotava en el bon sentit, des de la pinya fins a l'escorça, i per tant hi havia una activitat extractiva. Algunes vegades s'havien passat carbonejant, però ara el que cal són plans de gestió sostenible i retirar materials i començar a aprofitar la biomassa i aprofitar l'excedent d'aquests boscos, perquè aquests boscos nostres, quan dic els que teniu per aquí dalt i els que tenim per aquí baix, són boscos que produeixen, o sigui, que no estan quiets, és a dir, una hectàrea d'aquests boscos que normalment en condicions normals pel seu compte produeixen, augmenten entre 4 i 5 tones per hectàrea a any, creixen ells sols, sense que els veiem ni que els hi posem energia de l'Estavanell Païssa o de Fexa. És a dir, funcionen per l'energia llumínica del sol. I van augmentant en tamany i van acumulant biomassa. Per tant, si nosaltres fem plans de gestió ben fets i retirem l'excedent, retirem l'excedent ben fet, doncs això pot ajudar a descarbonitzar aquesta atmosfera que ens està realment el problema d'aquest diòxid de carboni que ens ha canviat, ens està canviant la temperatura i tot plegat, és que hem augmentat, però el diòxid de carboni, aquest carboni que surt de les emissions dels cotxes i de les fàbriques, no es veu. O sigui, la gent no s'esvera perquè no fa ni pudor, ni es veu perquè és incolor, és inodor, i hem passat de 280 unitats per milió, per metro cúbic, aquest moment estem a 450, i això és el que també d'aquest hivernacle, però clar, la gent, quan dius això, la gent ens mobilitzem si veiem això, un abocament, si veiem l'apertura d'una pedrera, o si hi ha un incendi, però aquesta cosa tan nefasta, que és l'augment del diòxid de carboni, clar, no ens molesta, aparentment ni el veiem, no?
Clar. De fet, ara comentar, bueno, sobre això que comentàvem dels boscos, he llegit també en una altra entrevista que vas fer, que parlaves que els boscos, a més, també generen sequera, els mateixos boscos.
Oh, clar. Capturen, clar, com aquest augment de temperatura que aquí, al nostre territori, ha augmentat dels anys... principis dels anys 70, amb ara ha augmentat uns dos graus. A l'estiu, amb aquest augment de temperatura i les fortes temperatures que hi ha estivals, la demanda hídrica d'aquests arbres és molt més gran. Clar, i si resulta que els arbres són molt més grans i hem passat de tenir-ne 2.000 per hectàrea a 20.000, clar, és com si a casa, a l'eixida, en lloc de tenir 20 geranis, n'hi posem 200. En el jardí.
Així mal dit és que els boscos tenen set.
Exactament.
I com dir, més bosc, més set.
Sí, però això aquí no... Això fins fa 4 dies encara ho explicàvem al revés. Encara ho explicàvem al revés a l'escola. Dèiem que com més bosc, més aigua. Els boscos criden la pluja, I aquí, a més amb l'augment de temperatura i l'augment del nombre d'arbres per hectàrea, això evidentment, això ara ha començat tot just, però amb el tema de l'aigua ja cal que ens preparem, perquè les passem realment, les passem magres per falta d'aigua, per descens dels recursos hídrics, i després l'augment de temperatura, o sigui... Això és d'una complexitat tremenda, però la realitat és aquesta. Les temperatures van pujant, la demanda hídrica va augmentant, però la sequera va augmentant i tenim un panorama que venga el dos.
Tenim negre, de moment. Però bé, això també podem anar-ho canviant a poc a poc, però sobretot també una manera de fer-ho és amb l'educació, no? Amb l'educació ambiental.
Sí.
Això
sí.
Creus que s'està aconseguint o, com a mínim, implantant cada vegada més?
Bueno, això, o sigui, a veure, jo crec que el que és important és que aquest tema del canvi climàtic, que la gent entenguem que és un tema que va molt en sèrio, poca broma, I, per tant, vol dir que, sense espantar els nostres nens i nenes, a les escoles, sí que els hem de... se'ls ha d'explicar que tenim... No problematitzar la cosa, perquè amb un nen o una nena no li podem dir que estem destrossant el planeta, perquè això és una atrocitat per un infant. Però sí que els hem de capacitar perquè vagin veient, tinguin una caixa d'eines que els permeti entendre que el nostre model de societat està fent un impacte tremendo. O sigui, i per tant, capacitat per comprendre. Això és elemental, i per tant a les escoles i en els programes educatius la conscienciació és molt important, i sobretot la capacitat d'entendre, la capacitat d'interpretar, Això és molt important. És molt important. Ara hem d'anar de pressa, no podem, com diu l'ecòleg Bellamy, diu, no podem estar tocant el violí mentre se'ns està cremant el bosc, metafòricament, O sigui, hem d'anar de pressa, hem d'anar de pressa. Però llavors, nosaltres podem intentar ajudar a partir del compromís personal. Ens hem de creure, hem de ser coherents amb l'estalvi, amb les formes de transport, amb les formes d'alimentació, ser realment conseqüents. Ens hem de creure, això, eh? Intentar, amb tota la modestia, un compromís personal i pensar més amb l'acció local que no pas amb aquesta cosa que a vegades hem de pensar en l'Amazonia, amb el tercer món, i que no toquin res, i que des, clar, això...
Hem de començar, els canvis han de començar a casa, no, diguéssim?
Ah, exactament.
Així que, sobretot, que la gent vegi que els petits passos també són importants i no es pensin que per poca cosa poder no fan res. Hem d'intentar tots conscienciar-nos.
Exactament.
Bé, Martí, no ens queda massa estona. Només
encantat.
Una pregunta molt ràpida. És que, clar, aquesta entrevista la podríem allargar
molta estona.
Sí.
Una mica, tu què en penses, així, molt ràpid, eh? Què en penses de la candidatura que volien fer dels Jocs Olímpics d'hivern de Barcelona-Pirineus?
Ara sí que m'has fotut amb aquesta pregunta.
Ha de ser una resposta molt ràpida.
No, sí, és clar. No sé,
si és molt llarga, ja la deixarem per un altre dia.
No, però és un sí, perquè és un tema sobre el qual tinc una opinió ciutadana, però no és un tema que l'hagi treballat. I per tant, aquest tipus de tòpics jo primer m'he d'informar per donar una resposta solvent, eh? Aniria massa de pressa, no.
Cap problema.
Jo crec que l'important sempre és escoltar el territori, molt important. És molt important. I en aquest cas jo crec que això s'ha de prendre el pols a la gent del territori i escoltar-los bé, sens dubte.
Perfecte. Doncs Martí, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre.
Vinga.
Qualsevol dia continuem i seguim fent l'entrevista.
Qualsevol dia vindrà al centre a fer una xerrada.
Això.
I tant, encantat.
Això. No, Martí, ja quedarem.
Per la feina que feu, Teresa, sí, exactament.
Molt bé.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Últims minuts del programa que els dediquem al temps. Ja hem parlat extraoficialment del temps. Per fi ha plogut una mica. Aquesta setmana a Sant Feliu portem uns 32 litres. És bona notícia que han caigut entre el dijous i avui. També he vist nevar, però molt poc. Jo, sincerament, m'esperava una mica més de neu. Ho haig de dir, que m'esperava... una mica més de neu i estic bastant decepcionat.
Tindràs que anar cap a Mallorca.
A Mallorca sí que està fent una bona nevada, molt bona nevada. I jo m'esperava que aquí fes com ha fet a Vegas, una mica com a Collserola, entre 4 i 5 centímetres.
Un pam.
Un pam és molt, eh? Un pam és molt. M'esperava alguna coseta així. Però, molt poca cosa. 4 taulades enfarinades, 4 cotxes enfarinats. Una mica decepcionat, ja dic, eh? Bona notícia, també, que la setmana passada va nevar bastant cap al Pirineu. Avui he vist boita avui que estan començant els campionats d'esquí de fons, crec, d'esquí de muntanya, perdó, internacionals. Hi ha molta neu, fa molt bona pinta. També cap a Baiter ha canviat de panorama. Això ajuda, però tampoc hi ha un molt gruix de neu tampoc cap al Pirineu. Tampoc és un any excepcionalment de neu. Ha tornat el fred, màximes aquests dies entre 10 i 12 graus, avui fins i tot per sota dels 10 graus, fred d'hivern, i sobretot ha vingut molt de fred a molt alta muntanya. Per exemple, avui la pica d'estats mínima de 24 sota 0, gairebé 25, moltes zones mínimes de 17 a 20 sota 0, per tant, jo crec que feia anys que no feia aquest fred a molt alta muntanya, i això és destacable, aquesta entrada d'aire fred que tenim aquests dies. A les valls, per això, els pobles, a prop de casa nostra, i a casa nostra, mínimes de 1, 2, 3, sota 0, a tot estirar. Els pocs dies pot ser que faci una mica més de fred a les nits. Sobretot farà més fred a les valls, ja que l'aire de fred es anirà dipositant. Demà matí que tenim algun núvol, poca cosa, potser 4 gotes, i a la tarda ja el sol s'imposarà. Temperatures màximes de 9-10 graus.